Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
La Generalitat activa l'alerta per pesta porcina africana després de detectar dos casos amb porcs senglars salvatges a Collserola. Jordi Fortià.
La mesura comporta el bloqueig de totes les exportacions de porc fora de la Unió Europea. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, adverteix que l'impacte econòmic serà molt gran.
No hem de negar, l'impacte serà gran, però per això és molt important actuar ràpid i actuar bé per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. D'acord? Actuar ràpid, actuar bé per minimitzar al màxim els impactes econòmics, socials, sectorials que té i que tindrà aquesta malaltia.
Santi Laiglesia ingressarà avui mateix a la presó de manera provisional.
La magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decretat presó comunicada i sense fiança per al principal investigat del cas Jubany després que aquest matí es negués a declarar en relació a les noves proves que situen el seu ADN a la roba de la víctima.
Ràdio Sabadell, Júlia Ramó.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, considera que hi ha indicis suficients per acusar la Iglesia de ser el presumpte autor del crim, com és ara fa 24 anys.
Jo crec que és evident, i així ho ha plantejat la Fiscalia i també ho hem assumit nosaltres, que la presència de l'ADN és una prova que és objectiva, que vincular Santi Laiglesia amb el lloc dels fets en el moment de la comissió del crim i que, per tant, això modifica totalment l'escenari en matèria de prova.
Les pensions s'apujaran a l'entorn d'un 2,7% l'any que ve.
Són uns 572 euros anuals més de mitjana per a les pensions contributives. Ho fa preveure la dada avançada de l'IPC, que baixa una dècima al novembre i se situa en el 3%.
Tret de sortida aquest divendres a les festes de Nadal amb la tradicional encesa de llums a molts municipis catalans.
A Barcelona ha obert ja Fira de Santa Llúcia davant la catedral, que s'allargarà fins al proper 23 de desembre.
I en esports, Toni Castro, el Barça buscarà demà la segona victòria a l'Spotify Camp Nou contra l'Alavés.
Després de la desfeta de Champions al camp del Chelsea, els blaugranes reben el conjunt vitorià sense Araujo, però sí amb Pedri, que disputarà els primers minuts després d'un mes lesionat. Si guanyen, el Barça dormiria líder a l'espera del que faci el Madrid diumenge a Montilivi contra el Girona. També diumenge l'Espanyol juga al camp del Celta. I aquesta nit tenim duel català de la Primera Federació, el Nou Sardenya, a Europa Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres ha estat ja de temps més tranquil. S'han acabat les ventades, s'han acabat les baixes temperatures, perquè la tarda ha acabat sent més agradable, per bé que sí que hi ha hagut moments de núvols, sobretot aquest matí, que han estat més abundants. Però ja diem, el dia s'ha acabat espavilant, tot i que a hores d'ara torna a baixar aquesta temperatura en picat, i és que així que es fa fosc, la temperatura es fa gairebé hivernal a tot el país. Per tant, aquesta matinada tornarem a les gelades a moltes comarques, sobretot de la Catalunya central i de les valls del Pirineu. En algun raconet proper a la costa també tindrem temperatures properes als 0 graus o al prelitoral. En canvi, el dissabte la temperatura fins i tot pujarà una mica més que la d'avui, pel que fa a la màxima. I sempre amb el cel que estem tenint a hores d'ara, núvols prims, poc importants, i al matí algú a la Catalunya central. El diumenge canviarà una mica la situació, amb més fred i amb més núvols, amb alguna pluja també, però esporàdica, sobretot quan més cap al centre i al sud del país. Poca aigua. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs hem de dir que la situació viària aquesta tarda ha estat complicada i és complicada. La C-58 ja ha hagut en diverses incidències i ara mateix hi ha un vehicle que la persona que la conduïa ha patit una indisposició i està totalment tallat un carril a l'esquerra, com dèiem, en sentit de sortida. Això està creant 7 quilòmetres de lentitud en sentit contrari i aturades a Sant Quirze Badia en Montcada cap a Trinitat i a la mateixa C-33 de Montcada cap a Trinitat. Aquests accessos nord estan absorbint gran part de les retencions, per això la B10 i la B20 s'estan creant retencions per accedir al NUS. També hi ha aturades, per exemple, a l'APF de Barberà i a la B30 en el seu mateix lateral, i a la part sud hem de destacar la 2 a Cornellà en sentit Barcelona. Compte si esteu a Sanrà, a les Gironès, on la C66 està tallada totalment per un accident. Això és tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre. La Generalitat activa l'alerta per pesta porcina africana després de detectar dos casos amb porcs senglars salvatges a Collserola. Hi ha confinades 39 explotacions en un radi de 20 quilòmetres.
Es tracta d'un virus molt contagiós, però que no afecta a les persones. No es detectava cap cas a Espanya des de 1994 i la conseqüència immediata és el bloqueig de totes les exportacions de porc fora de la Unió Europea. També s'han confirmat 39 explotacions agràries com a mínim 12 mesos. Se les sotmetrà a durs controls sanitaris. El conseller d'Agricultura, Òscar Bordeig, adverteix que l'impacte econòmic serà molt gran.
No hem de negar, l'impacte serà gran, però per això és molt important actuar ràpid i actuar bé per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. D'acord? Actuar ràpid, actuar bé, per minimitzar al màxim els impactes econòmics, socials, sectorials que té i que tindrà aquesta malaltia.
A més, Ordeig ha anunciat també el tancament de tota activitat humana en el radi de 6 quilòmetres des del punt on s'han trobat els dos casos. Això implica que no es podran fer activitats de lleure o esportives, ni es podrà caçar o fer treballs forestals.
Entre 6 i 20 quilòmetres dins aquest radi també hi haurà restriccions per activitats d'oci, de caça i forestals per facilitar els treballs de control.
Estarem 24 hores al dia fins a nou avís treballant sobre el terreny amb trampes, amb gàbies, amb tanques perimetrals per tal d'evitar la propagació, amb repel·lents i materials i efectius els màxims que puguem tenir per tal d'intentar, doncs, en aquestes primeres hores contenir la propagació.
Ordeig ha demanat la col·laboració de la ciutadania per si es veu algun animal mort a la zona, es truqui al 112. El conseller ha reunit aquesta tarda el comitè de crisi del govern per coordinar la resposta davant l'amenaça de la pesta porcina africana.
Doncs les organitzacions agràries fan una crida a la calma davant els dos casos de pesta porcina. Els sindicats apel·len a la confiança amb les directrius del govern i diuen que les condicions són millors que el 94. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Asaja assegura que la detecció de dos casos positius de peste porcina africana en dos porcs senglars morts trobats a Cerdanyola del Vallès és una mostra dels perills que comporta la fauna cinegètica i salvatge. De totes maneres, es confia en que les mesures de seguretat implantades siguin efectives i no s'estengui la peste a altres zones, ho explica el president d'Asaja, Pere Roquer.
El que demanem és, primer de tot, sàpiguer realment de que tot està basat a Collserola, ara s'ha fet un perímetre de 20 quilòmetres, demanar a la població que no vagi a Collserola, la PPA no és una enfermetat que afecti a cap més que simplement, en aquest cas, als animals, però sí que és cert que tots estem evitant el màxim possible que ens entrés un tipus de enfermetat com aquesta, donat que el sector porcí és dels primers sectors agroalimentaris i de producte interior brut del país, de més de 3.000 milions d'euros, per tant, hem de ser molt conscients del que ens estem jugant. Tots.
Es tracta de la primera detecció de la malaltia a Espanya des de l'any 1994 i actualment afecta a 13 països.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també destacat de la jornada, Santi La Iglesia ingressarà avui mateix a la presó de manera provisional.
La magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decretat presó comunicada i sense fiança per al principal investigat del cas Jubany després que aquest matí es negués a declarar en relació a les noves proves que situen el seu ADN prova de la víctima.
Ràdio Sabadell, Júlia Ramó.
Després que Santiago La Iglesia es negués a respondre absolutament totes les preguntes aquest matí, tant la Fiscalia com l'acusació particular han demanat presó preventiva com a mesura cautelar davant un possible risc de fuga. Independentment d'això, però, l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, considera que hi ha indicis suficients per acusar La Iglesia de ser el presumpte autor del crim, com és ara fa 24 anys.
Jo crec que és evident, i així ho ha plantejat la Fiscalia i també ho hem assumit nosaltres, que la presència de l'ADN és una prova que és objectiva, que vincular Santi La Iglesia amb el lloc dels fets en el moment de la comissió del crim i que, per tant, això modifica totalment l'escenari en matèria de prova.
A més, el fet que aquest matí s'hagi negat a respondre totes les preguntes sobre per què hi ha mostres d'ADN seves al lloc dels fets encara ha precipitat més aquesta decisió. Tot plegat arriba 24 anys després dels fets.
I en la crònica de successos també, tres treballadors han resultat ferits greus per cremades en un incendi en una nau industrial de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El foc s'ha pogut controlar abans de migdia i el trànsit a la C-59 ja ha quedat restablert després d'estar tallada unes hores. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Una gran explosió pocs minuts després de les 7 del matí en una empresa del polígon industrial La Borda de Caldes ha causat un espectacular incendi visible des de molts punts del Vallès Oriental. Els tres treballadors ferits es trobaven treballant en aquell moment i es troben ara hospitalitzats a la Vall d'Hebron amb cremades corporals, algunes amb afectacions a zones crítiques. Albert Cervera és el cap de guàrdia de bombers.
Tots tres traslladats a lo que és la Vall d'Hebron, un d'ells s'ha afectat amb un 20% i els altres dos amb un 9%, però amb zones crítiques. Això que els enviessin tots tres a la Vall d'Hebron.
L'incendi, ja controlat, ha obligat a mobilitzar fins a 18 dotacions de bombers i també a tallar la carretera C-59, molt propera a l'empresa i on han caigut diversos elements. La circulació ja està restablerta.
I una vintena de grafiters detinguts per 130 delictes a Renfe, Ferrocarrils i TMB. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han culminat una de les operacions més importants dels últims anys contra els grafiters que actuaven al transport públic. En total, 20 persones han estat detingudes, implicades en 130 delictes de danys en trens i instal·lacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i Transports Metropolitans. Els investigadors xifren el perjudici econòmic en més de 550.000 euros i alerten que aquests actes han provocat retards, afectacions en el servei i riscos per a la seguretat ferroviària. Per això, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa l'operació Iris amb el suport de drons. Ens ho explica l'inspector cap de l'àrea aeroportuària de Transport Públic de Barcelona, Eduard Muñoz.
Com dic, és un dispositiu preventiu. El vam iniciar a principis del mes d'octubre. Hem fet diferents serveis ja, en concret aquest és el 8è i té un recorregut, no té una finalització. És molt complicat evitar que algú ens pugui saltar i ens pugui pintar i per això la utilització del dron creiem que és una eina idònia per poder fer la vigilància en aquesta gran extensió de terreny.
Les actuacions dels grafiters es concentraven sobretot els divendres a la nit i els dissabtes de matinada, un patró que s'ha detectat de manera continuada des del mes d'octubre.
I mor un jove de 28 anys en caure de la teulada d'un magatzem mentre treballava a Balaguer.
L'home, veí del col·legi, estava fent feines de manteniment quan ha caigut. El succés s'ha produït a la seu d'una empresa situada a la C12, al terme municipal de Balaguer. L'accident laboral ha passat poc després de les 11:30 del matí.
En clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat suport als empresaris catalans per ajudar-lo a aconseguir els vots de Junts per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
En una intervenció a Barcelona, davant de la patronal i Foment del Treball, Feijóo ha demanat a l'empresariat que instin els juntaires a donar suport a la fi del govern de Sánchez, tot i advertir que ell no podrà complir amb les exigències independentistes.
Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. No los tengo. Lo cual, evidentemente, pues es una constatación y no es una crítica, es una crónica. Evidentemente hay cosas que yo no voy a poder ofrecer a determinados partidos a los que le pido que simplemente, por una cuestión ética y moral, pongamos fin a este gobierno y iniciemos una nueva época.
Aquest matí s'ha signat també el primer conveni entre la Generalitat i el govern espanyol per combatre els missatges d'odi a les xarxes socials. El president Salvador Illa alerta que les xarxes centrifuguen missatges intolerants que fan perillar la democràcia. Mont Carvajal.
Catalunya monitoritzarà els discursos racistes, xenòfobs, masclistes i discriminadors a les xarxes socials amb una nova aplicació del govern espanyol. Tots dos executius es coordinaran per respondre-hi. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha explicat que l'octubre van detectar prop de 53.000 missatges d'odi digitals i van aconseguir que les plataformes en retiressin el 42%. Saiz animarà a continuar convivint amb la diversitat.
Catalunya ha demostrat que sabe convivir en la diversitat. Ara demostraremos que sabemos defender esa diversitat en el entorno digital. Este convenio es un acto de fe en la Cataluña que somos y en la Cataluña que queremos ser, una sociedad abierta, fuerte y libre de prejuicios.
El president Salvador Illa ha assegurat que lluitar contra l'odi a les xarxes és un deure.
No és per casualitat. S'ha constatat també que els algoritmes premien i fomenten els missatges d'odis. El mal va més ràpid perquè va pendent avall. La pregunta és si estem disposats a consentir-ho. Jo crec que ni com a país, ni com a societat, ni com a demòcrates ens podem permetre això, no? No ens podem permetre que l'odi campi a poder per les xarxes.
La Generalitat és la primera comunitat a signar el conveni que li permetrà utilitzar la plataforma de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia.
I el Palau de Pedralbes de Barcelona ha acollit l'acte de presentació del Pacte per la Mediterrània amb la presència de representants dels 43 estats membres, inclosos Israel i Palestina.
Un acord que es fonamenta amb els vincles històrics i culturals i en la feina ja feta per la Unió per la Mediterrània, que té la seva seu a la capital catalana.
Jordi Casino.
L'objectiu del pacte és generar beneficis mutus des de produir energia neta fins a desbloquejar inversions privades, a més de contribuir a mobilitzar projectes regionals a gran escala que creïn oportunitats per a les persones i les empreses, prestant especial atenció als joves, les dones i les petites empreses. Dubravka Suica és la comissària per a la Mediterrània.
The Union for the Mediterranean.
La Unió per la Mediterrània és molt important. Aquest és el nostre soci col·laborador. Implementem el programa de soci col·laborador, el qual té un poder associat i és molt important que es culmini. Ara és només un nou començament. Ara ens hem de centrar en la implementació, en l'inici de resultats tangibles per als nostres pobles, per les nostres economies i per l'estabilitat quotidiana de la Mediterrània.
And for the long-term stability of our Mediterranean.
Una trobada que ha servit per commemorar la declaració de Barcelona aprovada fa 30 anys i que va establir les bases d'una associació global entre la Unió Europea i 12 països del sud de la Mediterrània.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les pensions pujaran un 2,7% l'any que ve, uns 572 euros anuals més de mitjana. La xifra es calcula tenint en compte la inflació del mes de novembre, que se situa en el 3%, segons l'indicador avançat. És una dècima menys que l'octubre per la baixada dels preus de l'electricitat. Esther Minguell.
L'IPC avançat d'aquest mes de novembre se situa al 3%, segons l'Institut Nacional d'Estadística, i trenca l'espiral alcista que arrosseguen els preus dels darrers 5 mesos. La moderació del cost de l'electricitat, que està per sota del de l'any passat, ha provocat la retallada d'una dècima respecte a l'octubre. Els aliments i les begudes, però, s'encareixen més que el novembre del 2024. Òscar Riu és secretari de Política Sindical d'UGT.
És preocupant perquè això afecta directament els ingressos i els recursos que tenim la classe treballadora. És per això que hem de treballar amb la negociació col·lectiva per recuperar aquesta pèrdua de poder adquisitiu que tenim, amb clàusules de revisió salarial, com hem fet al conveni del metall o com hem fet també a l'acord en l'àmbit dels funcionaris.
La publicació de l'IPC de novembre permet calcular les pensions de l'any vinent, que es confirmaran d'aquí 15 dies quan es publiqui l'indicador definitiu. La prestació mitjana de jubilació pujarà un 2,7%, uns 40 euros al mes, i se situaran als 1.552 euros.
Aquesta dada econòmica coincideix avui amb el Black Friday, una jornada amb grans descomptes importada dels Estats Units, que ja ve precedida d'unes setmanes prèvies d'ofertes en diverses àrees de negoci. A Mataró, molts comerços es veuen obligats a sumar-se als descomptes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Tot i que alguns se sumen a la campanya de descomptes per pressió de la competència o de la clientela, la majoria asseguren que són uns dies de moltes vendes abans del plat fort de Nadal.
És una manera de compensar una mica el client que sempre ens compra cada any i impulsar les ventes de Nadal. És una miqueta aviat per començar a comprar, però la gent ja aprofita el Black Friday i ja arrenquem la campanya fins al gener.
Aquesta campanya la fem perquè ens veiem una mica obligats, perquè abans de festes també fa ràbia, no?, fer descomptes, però bueno, com ho fa totes les grans superfícies i tot això, doncs ens veiem obligats al petit comerç.
Per mi és una cosa que a nosaltres no ens beneficia gens, que ens veiem obligats per la pressió de clients i de més a fer algunes coses, però per al petit comerç és un desastre.
Van una mica cosetes que em faltaven i aprofitar regals de Nadal.
I anava passejant i he vist unes sabates que més o menys ja m'interessaven. He vist que hi havia un 1% de descompte i dic, pues mira, aprofites les compres i així d'aquesta manera ja les tenim.
La clientela assegura que ja amb la llista feta aprofita per fer les compres de cara a Nadal i Reis.
Doncs encara en relació amb el Black Friday, el govern espanyol ha multat MediaMarket, Carrefour i PC Componentes, entre d'altres empreses, per rebaixes falses el 2023.
Altres marques multades són Notino Italia o GestaWeb. Enguany el Ministeri de Consum ha iniciat una nova vigilància per evitar fraus als consumidors aquest Black Friday i ha aprofitat per publicar les sancions d'anys anteriors. En concret, el 2023 es va multar amb 350.000 euros 7 grans empreses per apujar preus per després rebaixar-los deixant el peu original.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En territori, aquest matí ha pres possessió del càrrec la nova rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells Bailón. S'ha convertit així en la primera dona electa de la institució després de guanyar unes eleccions on era l'única candidata. Lleida Televisió, Aide Robles.
Maria Àngels Balcells Bailón ja és oficialment rectora de la Universitat de Lleida. Durant l'acte de presa de possessió aquest divendres, Balcells ha donat a conèixer quina serà la seva missió a partir d'ara i ha destacat la lluita contra l'absentisme i la universitat per a totes les edats.
I
i res, amb moltes ganes de començar a treballar. Llavors indicaré una mica la visió que tinc de la UDL, el que voldria projectar durant aquests propers 6 anys, i explicar també com ho volem fer. És una mica un resum del que penso que els propers 6 anys cal fer perquè la nostra universitat se vagi consolidant, projectant a millor i a més.
Durant l'acte també s'ha proclamat Carmina Chia com a nova presidenta del Consell Social de la UDL. La Universitat de Lleida enceta, doncs, una nova etapa amb una dona al capdavant del rectorat per primera vegada i amb un equip distribuït en 11 vicerrectorats dirigits per 5 dones i 6 homes.
I la Farga de l'Hospitalet acull des d'avui i fins diumenge la 4ª edició del Saló Saga, el Saló del Gaming, que organitza la Plataforma per la Llengua. Aplega una 70ena d'expositors i amplia l'oferta amb noves competicions, formació, activitats familiars i xerrades. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
El Saló aplega una 70ena d'expositors i amplia l'oferta amb noves competicions, formació, activitats familiars i xerrades. I és que Catalunya és capdavantera en producció de videojocs. A l'edició d'enguany guanyen terreny les empreses que dissenyen i produeixen en jocs en català. El sector, però, demana més suport financer i institucional per poder esdevenir una autèntica indústria. Escoltem a Conxi Pérez, de Rol de Vox.
El que necessitaríem seria més acompanyament en el finançament, fer un videojoc, com una, fer una pel·lícula dura molt de temps, és car, i necessitem aquest acompanyament de finançament una mica més. Les empreses com nosaltres, no?, que busquem inversors, ens costa molt de trobar.
El Saló torna a acollir el lliurament dels Premis Saga, que reconeixen els millors videojocs en català en categories com narrativa, art visual, disseny o impacte social. L'any passat van visitar el Saló Saga 8.000 persones i aquest any esperen igualar o bé superar aquesta xifra.
Obrim cultura amb especial Nadal i és que nombroses poblacions catalanes donen el tret de sortida aquest divendres amb la tradicional encesa de llums de Nadal. A Barcelona, el que ja ha obert és la Fira de Santa Llúcia davant la catedral. Fins allà s'hi ha adreçat un equip d'Esplugues Televisió. Clàudia Bronsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Arriba enguany l'edició número 239 de la Fira de Santa Llúcia, la Fira de Pessebres més antiga del món, i ho fa seguint la tradició de cada any. 215 parades en total, on hi podrem trobar tot el necessari per decorar les nostres llars de l'esperit més nadalenc. I 239 anys de fira també comporta que hi hagin firaires seguint una antiga tradició familiar. És el cas dels artesans d'Eulofeu, dedicats al món del pessebre, i que porten venint a la fira des del 1929. Així ho explicava Albert d'Eulofeu.
És algo que hem viscut tota la família des de petits. Vull dir, la mare pràcticament, si no va néixer a la fira gairebé, perquè estava sota el taulell amb un petit cabàs i amb unes mantes, i bé, hem viscut tota la tradició. Aquí va venir l'àvia, la besàvia abans, estem des de l'any 29, i bueno, a 4 anys pràcticament de fer 100 anys.
I aquesta nova edició de la Fira de Santa Llúcia d'aquí a Barcelona també presenta novetats, com per exemple la col·locació de més de 15 arbres de Nadal il·luminats. Una fira que ha engegat les portes avui, que ha obert les portes avui i que continuarà oberta fins al 23 de desembre.
Moltíssimes gràcies, Clàudia Brunsó, d'Esplugues Televisió.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. A 9:15 aquesta nit es disputa el plat fort de la jornada de la Primera Federació de Futbol, el Nou Sardenya, el duel català entre l'Europa, el tercer classificat, i el Sabadell, encara invicta, i segon a la classificació. Agustín Cosque, del Sabadell, parla de les bones prestacions que estan mostrant tots els equips.
Bueno, no sé si revelació, hay muchos equipos que estamos ahí arriba. Es una liga muy dura, yo siempre lo digo, me parece que hasta el final no se decide nada. Hay muchísimos equipos en una pomada de 1 o 2 puntos, estamos todos juntos, así que no nos centramos en eso, seguimos partido a partido y a intentar ganar.
El Nàstic jugarà al nou estadi diumenge a les 4 contra l'Hèrcules. A la primera divisió, el Barça buscarà demà 4:15 la segona victòria a l'Spotify Camp Nou contra l'Alavés. Després de la desfeta a Londres, els blaugranes rebran el conjunt vitorià sense Araujo, però sí amb Pedri, que disputarà els primers minuts després d'un mes lesionat. Flick parla de la situació de l'uruguaià en roda de premsa.
Té un problema estomacal i no ha pogut entrenar avui, però demà...
necessàriament, ja veurem també com està el cap de setmana, i no és que estigui en mal estat d'ànim, tots ho estem una mica, òbviament, per la derrota contra el Chelsea, que per nosaltres va ser una gran decepció, perquè pensàvem que podíem guanyar allà i no va passar. Però és una cosa passada, ara mirem endavant, som optimistes per al proper partit i per al final de l'any.
Paraules de Flick sobre Araujo, que fa dos dies que no s'entrena per una indisposició. En cas de victòria, el Barça dormiria líder de la classificació a l'espera del que faci el Madrid diumenge a les 9 a Montilivi. També diumenge l'Espanyol jugarà al camp del Celta, Antonio Roca i Àngel Fortuño, els dos últims pericos formats al planter que han accedit al primer equip, es mostren ambiciosos amb les possibilitats d'aquesta temporada d'acabar en places europees. Escoltem l'extrem de Martorell, Antonio Roca.
Sí que siempre tenía el objetivo de cuando llegué al club de primer equipo, pero nunca lo había visto cerca hasta que llegó el momento. O sea, sí que hice una pretemporada saliendo de juvenil, pero lo vi cerca cuando subí las primeras veces con Luis García. Hasta ahí no lo vi cerca. Siempre he tenido pues el objetivo, las ganas, de la ambición de quiero llegar al primer equipo y voy a llegar.
En bàsquet, el Joventut de Badalona visita demà a les 6 la pista del Guipúscoa, que és co-líder de la Lliga Femenina Endesa. Les verdinegres intentaran refer-se de la derrota a casa contra l'Araski amb coixí de punts encara amb la novena plaça que ocupen a la classificació. Diumenge al migdia, el Cadí la Seu juga a la pista del Guernica i l'Espar Girona rebrà l'Encino Fontajau, i hem de repunt l'Ali de futbol sala. La primera masculina, l'Indústria Santa Coloma, rep a 3:15, juga a la pista del Peníscola.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
M'agrada el meu cos.
El meu cos no necessita filtres.
El meu cos està bé tal com és.
La pressió estètica és violència masclista i afecta totes les dones al llarg de la seva vida. Contra les violències masclistes, no jutgem els cossos. Cossos sense filtres. La Diputació de Barcelona i els ajuntaments de la demarcació treballem contra la pressió estètica. 25N, Dia Internacional per a l'Eliminació de les Violències vers les Dones. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena un film que ha aconseguit premis als festivals de Venècia i Sant Sebastià, La voz de Hind. També arriba Flores para Antonio, un documental que recorda la figura del músic Antonio Flores, i tornen les boges aventures dels policies animals de Zootrópolis 2.
¿Puedes decirme tu nombre completo?
Hola, mi nombre es Amanda.
¿Con quién estabas en el coche?
Con Agnes.
La multipremiada a Venècia i Sant Sebastià, La voz de Hind, recupera una tràgica història real. El 29 de gener del 2024, els voluntaris de la Mitja Lluna Roja reben una trucada d'emergència. Una nena de 6 anys està atrapada sota el foc a Gaza. Mentre intenten mantenir el contacte telefònic amb ella, fan tot el possible per enviar-li una ambulància.
Oye, ¿a qué curso vas?
Tú no tienes ningún recuerdo.
Hola.
De ese día, ¿no?
Hola.
Yo no tuve despedida, no fui al funeral, ¿no?
Ya.
El documental Flores para Antonio ens presenta una filla que es disposa a buscar la veritat sobre qui va ser el seu pare, un músic legendari mort quan ella tenia 8 anys. Ell és Antonio Flores, ella l'actriu Alba Flores. Alba va deixar de cantar quan va perdre Antonio i ara es disposa a recuperar la seva veu i la seva història, preguntant per primera vegada a familiars i amics.
A ver, pues...
Pregunta.
A ver, pues...
Pregunta lo que no has preguntado tú. Pues...
Perseguim un sospitós.
Fora, novatos! És nostre! Llit de punxes!
Llit de punxes!
Judy!
Perdó,
Ho podria tornar a posar? No portava les ulleres.
A Zootropolis 2, la Judy i en Nick es troben rere la retorçada pista d'un misteriós rèptil que arriba a Zootopia i revolta la metròpolis dels mamífers. Per resoldre el cas, tots dos han d'anar d'incògnit a noves parts inesperades de la ciutat, on la seva associació es posa a prova com mai abans.
Hey, Flash!
El Flash sempre va tot gas!
Hem d'arribar a l'altre punt en temps rècord.
No!
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre. Amb l'Ali Giné.
La Generalitat activa l'alerta per pesta porcina africana després de detectar dos casos en porcs senglars salvatges a Collserola. Jordi Fortià.
La mesura comporta el bloqueig de totes les exportacions de porc fora de la Unió Europea. El conseller d'Agricultura, Òscar Bordeig, adverteix que l'impacte econòmic serà molt gran.
No hem de negar, l'impacte serà gran, però per això és molt important actuar ràpid i actuar bé per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. D'acord? Actuar ràpid, actuar bé, per minimitzar al màxim els impactes econòmics, socials, sectorials que té i que tindrà aquesta malaltia.
Santi La Iglesia ingressarà avui mateix a la presó de manera provisional.
La magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decretat presó comunicada i sense fiança per al principal investigat del cas Jubany després que aquest matí es negués a declarar en relació a les noves proves que situen el seu ADN a la roba de la víctima.
Ràdio Sabadell, Júlia Ramo.
L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, considera que hi ha indicis suficients per acusar La Iglesia de ser el presumpte autor del crim, com és ara fa 24 anys.
Jo crec que és evident, i així ho ha plantejat la Fiscalia, i també ho hem assumit nosaltres, que la presència de l'ADN és una prova que és objectiva, que vincular Santi La Iglesia amb el lloc dels fets en el moment de la comissió del crim, i que per tant això modifica totalment l'escenari en matèria de prova.
Les pensions s'apujaran a l'entorn d'un 2,7% l'any que ve.
Són uns 572 euros anuals més de mitjana per a les pensions contributives. Ho fa preveure la dada avançada de l'IPC, que baixa una dècima al novembre i se situa en el 3%.
Tret de sortida aquest divendres a les festes de Nadal amb la tradicional encesa de llums a molts municipis catalans.
A Barcelona ha obert ja Fira de Santa Llúcia davant de la catedral, que s'allargarà fins al proper 23 de desembre.
I en esports, Toni Castro, el Barça buscarà demà la segona victòria a l'Spotify Camp Nou contra l'Alavés.
Des de la desfeta de Champions al camp del Chelsea, els blaugranes reben el conjunt vitorià sense Araujo per un virus estomacal, però sí amb Pedri, que disputarà els primers minuts després d'un mes lesionat. Si guanya el Barça, dormiria líder a l'espera del que faci el Madrid diumenge a Montilivi. També diumenge, l'Espanyol jugarà al camp del Celta. I aquesta nit tenim duel català de la Primera Federació, el Nou Sardenya, Europa Sabadell.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Aquest divendres ha estat ja de temps més tranquil. S'han acabat les ventades, s'han acabat les baixes temperatures, perquè la tarda ha acabat sent més agradable, per bé que sí que hi ha hagut moments de núvols, sobretot aquest matí, que han estat més abundants. Però ja diem, el dia s'ha acabat espavilant, tot i que a hores d'ara torna a baixar aquesta temperatura en picat, i és que així que es fa fosc, la temperatura es fa gairebé hivernal a tot el país. Per tant, aquesta matinada tornarem a les gelades a moltes comarques, sobretot de la Catalunya central i de les valls del Pirineu. En algun raconet proper a la costa, també tindrem temperatures properes als 0 graus o al prelitoral. En canvi, el dissabte la temperatura fins i tot pujarà una mica més que la d'avui, pel que fa a la màxima. I sempre amb el cel que estem tenint a hores d'ara, núvols prims, poc importants, i al matí algun nuvolot a la Catalunya central. El diumenge canviarà una mica la situació, amb més fred i amb alguna pluja també, però esporàdica, sobretot quan més cap al centre i al sud del país. Poca aigua. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali, de nou. Doncs seguim parlant de 7 quilòmetres a la C58 de Badia del Vallès en sentit Sabadell per un carril tallat. En sentit contrari, la situació va millorant, però encara tenim aturades a la zona de Badia mateix, Montcada, cap a Trinitat, a la C33. La situació també amb 5 quilòmetres i mig de circulació lenta, i la B30 i la P7 encara amb lentitud a la zona de Barberà. Pel que fa als accessos a sud, hem de mencionar en aquests moments la 2, on hi ha aturades de 5 km a Cornellà cap a Barcelona. L'entrada per la B23 ha millorat força, però encara hi ha un parell de quilòmetres de circulació lenta i sobretot de cara al cap de setmana, que circula molta càmera i no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat activa l'alerta per pesta porcina africana després de detectar 2 casos amb porcs senglars salvatges a Collserola. Hi ha confinades 39 explotacions en un radi de 20 quilòmetres.
Es tracta d'un virus molt contagiós, però que no afecta les persones. No es detectava cap cas a Espanya des de 1994 i la conseqüència immediata és el bloqueig de totes les exportacions de porc fora de la Unió Europea. També s'han confinat 39 explotacions agràries, com a mínim 12 mesos. Se les sotmetrà a durs controls sanitaris. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, adverteix que l'impacte econòmic serà molt gran.
No hem de negar, l'impacte serà gran, però per això és molt important actuar ràpid i actuar bé per sortir el més aviat possible d'aquesta situació. D'acord? Actuar ràpid, actuar bé, per minimitzar al màxim els impactes econòmics, socials, sectorials que té i que tindrà aquesta malaltia.
A més, Ordeig ha anunciat també el tancament de tota activitat humana en el radi de 6 quilòmetres des del punt on s'han trobat els 2 casos. Això implica que no es podran fer activitats de lleure o esportives, ni es podrà caçar o fer treballs forestals.
Entre 6 i 20 quilòmetres dins d'aquest radi també hi haurà restriccions per activitats d'oci, de caça i forestals per facilitar els treballs de control.
Estarem 24 hores al dia fins a nou avís treballant sobre el terreny amb trampes, amb gàbies, amb tanques perimetrals per tal d'evitar la propagació, amb repel·lents i materials i efectius els màxims que puguem tenir per tal d'intentar, doncs, en aquestes primeres hores contenir la propagació.
Ordeig ha demanat la col·laboració de la ciutadania per si es veu algun animal mort a la zona, es truqui al 112. El conseller ha reunit aquesta tarda el comitè de crisi del govern per coordinar la resposta davant l'amenaça de la pesta porcina africana.
Doncs les organitzacions agràries fan una crida a la calma davant els 2 casos de pesta porcina. Els sindicats apel·len a la confiança amb les directrius del govern i diuen que les condicions són millors que el 94. Lleida Televisió, Marc Piqué.
Asaja assegura que la detecció de 2 casos positius de peste porcina africana en 2 porcs senglars morts trobats a Cerdanyola del Vallès és una mostra dels perills que comporta la fauna cinegètica i salvatge. De totes maneres, es confia en que les mesures de seguretat implantades siguin efectives i no s'estengui la peste a altres zones, ho explica el president d'Asaja, Pere Roquer.
El que demanem és, primer de tot, sàpiguer realment de que tot està basat a Collserola, ara s'ha fet un perímetre de 20 quilòmetres, demanar a la població que no vagi a Collserola. La PPA no és una enfermetat que afecti a cap més que simplement, en aquest cas, als animals, però sí que és cert que tots estem evitant el màxim possible que ens entrés un tipus de enfermetat com aquesta, donat que el sector porcí és dels primers sectors agroalimentaris de producte interior brut del país, de més de 3.000 milions d'euros, per tant, hem de ser molt conscients del que ens estem jugant. Tots.
Es tracta de la primera detecció de la malaltia a Espanya des de l'any 1994 i actualment afecta a 13 països.
I Ricard Parés, director de Porcat, Associació Catalana de Productors de Porcí, s'ha sumat també a la crida a la calma i ha dit que l'efecte negatiu més immediat serà pel preu de la carn als ramaders.
Parés ha recordat en declaracions a la xarxa que tant Catalunya com l'estat espanyol són grans productors de porcí i les mesures per aturar les exportacions afectaran i molt.
No podem oblidar que la cotització del preu del porc pels ramaders és setmanal i, per tant, aquestes sotregades afecten a la cotització del porc, no? I probablement doncs, això tindrà un efecte negatiu pel ramader. Això serà, diguem-ne, l'efecte més immediat. Val? A partir d'aquí hem de mirar una miqueta mig i llarg termini i torno a dir, mirar de recuperar la normalitat és estabilitat. Yeah. I el que ha portat aquesta malaltia justament el màxim de desestabilitat. Per tant, l'efecte immediat és baixar de preus pel productor.
El director de Porcat ha dit que no creu que generi alarma entre els consumidors perquè la carn de porc és segura, sobretot tenint en compte que ve Nadal.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Titular també destacat de la jornada, Santi la Iglesia ingressarà avui mateix a la presó de manera provisional.
La magistrada del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha decretat presó comunicada i sense fiança per al principal investigat del cas Jubany després que aquest matí es negués a declarar en relació a les noves proves que situen el seu ADN a la roba de la víctima.
Ràdio Sabadell, Júlia Ramó.
Després que Santiago la Iglesia es negués a respondre absolutament totes les preguntes aquest matí, tant la Fiscalia com l'acusació particular han demanat presó preventiva com a mesura cautelar davant un possible risc de fuga. Independentment d'això, però, l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, considera que hi ha indicis suficients per acusar la Iglesia de ser el presumpte autor del crim, com és ara fa 24 anys.
Jo crec que és evident, i així ho ha plantejat la Fiscalia i també ho hem assumit nosaltres, que la presència de l'ADN és una prova que és objectiva, que vincular Santi la Iglesia amb el lloc dels fets en el moment de la comissió del crim i que, per tant, això modifica totalment l'escenari en matèria de prova.
A més, el fet que aquest matí s'hagi negat a respondre totes les preguntes sobre per què hi ha mostres d'ADN seves al lloc dels fets encara ha precipitat més aquesta decisió. Tot plegat arriba 24 anys després dels fets.
En la crònica de successos, tres treballadors han resultat ferits greus per cremades en un incendi en una nau industrial de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. El foc s'ha pogut controlar abans de migdia i el trànsit a la C-59 ja ha quedat restablert després d'estar tallada durant unes hores. Ona Codinenca, Guillem Soler.
Una gran explosió pocs minuts després de les 7 del matí en una empresa del polígon industrial La Borda de Caldes ha causat un espectacular incendi visible des de molts punts del Vallès Oriental. Els tres treballadors ferits es trobaven treballant en aquell moment i es troben ara hospitalitzats a la Vall d'Hebron amb cremades corporals, algunes amb afectacions a zones crítiques. Albert Cervera és el cap de guàrdia de bombers.
Tots tres traslladats a lo que és la Vall d'Hebron, un d'ells s'ha afectat amb un 20% i els altres dos amb un 9%, però amb zones crítiques. Això ha fet que els enviessin tots tres a la Vall d'Hebron.
L'incendi, ja controlat, ha obligat a mobilitzar fins a 18 dotacions de bombers i també a tallar la carretera C-59, molt propera a l'empresa i on han caigut diversos elements. La circulació ja està restablerta.
També una vintena de grafiters detinguts per 130 delictes a Renfe, Ferrocarrils i TMB. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han culminat una de les operacions més importants dels últims anys contra els grafiters que actuaven al transport públic. En total, 20 persones han estat detingudes, implicades en 130 delictes de danys en trens i instal·lacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i Transports Metropolitans. Els investigadors xifren el perjudici econòmic en més de 550.000 euros i alerten que aquests actes han provocat retards, afectacions en el servei i riscos per la seguretat ferroviària. Per això, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa l'operació Iris amb el suport de drons. Ens ho explica l'inspector cap de l'àrea aeroportuària de Transport Públic de Barcelona, Eduard Muñoz.
Com dic, és un dispositiu preventiu. El vam iniciar a principis del mes d'octubre. Hem fet diferents serveis ja, en concret aquest és el 8è i té un recorregut, no té una finalització. És molt complicat evitar que algú ens pugui saltar i ens pugui pintar i per això la utilització del dron creiem que és una eina idònia per poder fer la vigilància en aquesta gran extensió de terreny.
Les actuacions dels grafiters es concentraven sobretot els divendres a la nit i els dissabtes de matinada. Un patró que s'ha detectat de manera continuada des del mes d'octubre.
També mor un jove de 28 anys en caure de la teulada d'un magatzem mentre treballava a Balaguer.
L'home, veí del col·legi, estava fent feines de manteniment quan ha caigut. El succés s'ha produït a la seu d'una empresa situada a la C-12, al terme municipal de Balaguer. L'accident laboral ha passat poc després de les 11:30 del matí.
En clau política, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat suport als empresaris catalans per ajudar-lo a aconseguir els vots de Junts per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
En una intervenció a Barcelona, davant de la patronal i Foment del Treball, Feijóo ha demanat a l'empresariat que instin els juntaires a donar suport a la fi del govern de Sánchez, tot i advertir que ell no podrà complir amb les exigències independentistes.
Por tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas, pero no los tengo. Lo cual, evidentemente, pues es una constatación y no es una crítica, es una crónica. Evidentemente hay cosas que yo no voy a poder ofrecer a determinados partidos a los que le pido que simplemente, por una cuestión ética y moral, pongamos fin a este gobierno y iniciemos una nueva época.
I aquest matí s'ha signat el primer conveni entre la Generalitat i el govern espanyol per combatre els missatges d'odi a les xarxes socials. El president Salvador Illa alerta que les xarxes centrifuguen missatges intolerants que fan perillar la democràcia. Mont Carvajal.
Catalunya monitoritzarà els discursos racistes, xenòfobs, masclistes i discriminadors a les xarxes socials amb una nova aplicació del govern espanyol. Tots dos executius es coordinaran per respondre-hi. La ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha explicat que a l'octubre van detectar prop de 53.000 missatges d'odi digitals i van aconseguir que les plataformes en retiressin el 42%. Saiz ha animat Catalunya a continuar convivint amb la diversitat.
Catalunya ha demostrado que sabe convivir en la diversidad. Ahora demostraremos que sabemos defender esa diversidad en el entorno digital. Este convenio es un acto de fe en la Cataluña que somos y en la Cataluña que queremos ser, una sociedad abierta, fuerte y libre de prejuicios.
El president Salvador Illa ha assegurat que lluitar contra l'odi a les xarxes és un deure.
No és per casualitat. S'ha constatat també que els algoritmes premien i fomenten els missatges d'odis. El mal va més ràpid, perquè va pendent avall. La pregunta és si estem disposats a consentir-ho. Jo crec que ni com a país, ni com a societat, ni com a demòcrates ens podem permetre això, no? No ens podem permetre que l'odi campi a poder per les xarxes.
La Generalitat és la primera comunitat a signar el conveni que li permetrà utilitzar la plataforma de l'Observatori Espanyol del Racisme i la Xenofòbia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Les pensions pujaran un 2,7% l'any que ve, uns 572 euros anuals més de mitjana. La xifra es calcula tenint en compte la inflació del mes de novembre, que se situa en el 3% segons l'indicador avançat. És una dècima menys que l'octubre per la baixada dels preus de l'electricitat. Esther Minguell.
L'IPC avançat d'aquest mes de novembre se situa al 3% segons l'Institut Nacional d'Estadística i trenca l'espiral alcista que arrosseguen els preus dels darrers 5 mesos. La moderació del cost de l'electricitat, que està per sota del de l'any passat, ha provocat la retallada d'una dècima respecte a l'octubre. Els aliments i les begudes, però, s'encareixen més que el novembre del 2024. Òscar Riu és secretari de Política Sindical d'UGT.
És preocupant perquè això afecta directament els ingressos i els recursos que tenim la classe treballadora. És per això que hem de treballar amb la negociació col·lectiva per recuperar aquesta pèrdua de poder adquisitiu que tenim, amb clàusules de revisió salarial, com hem fet al conveni del metall o com hem fet també a l'acord en l'àmbit dels funcionaris.
La publicació de l'IPC de novembre permet calcular les pensions de l'any vinent, que es confirmaran d'aquí 15 dies quan es publiqui l'indicador definitiu. La prestació mitjana de jubilació pujarà un 2,7%, uns 40 euros al mes, i se situaran als 1.552 euros.
Aquesta dada econòmica coincideix avui amb el Black Friday, una jornada amb grans descomptes importada dels Estats Units que ja ve precedida d'unes setmanes prèvies d'ofertes en diverses àrees de negoci. A Mataró, molts comerços es veuen obligats a sumar-se als descomptes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
Tot i que alguns se sumen a la campanya de descomptes per pressió de la competència o de la clientela, la majoria asseguren que són uns dies de moltes vendes abans del plat fort de Nadal.
És una manera de compensar una mica el client que sempre ens compra cada any i impulsar les ventes de Nadal. És una miqueta aviat per començar a comprar, però la gent ja aprofita el Black Friday i ja arrenquem la campanya fins al gener.
Aquesta campanya la fem perquè ens veiem una mica obligats, perquè abans de festes també fa ràbia, no?, fer descomptes, però bueno, com ho fa totes les grans superfícies i tot això, doncs ens veiem obligats al petit comerç.
Per mi és una cosa que a nosaltres no ens beneficia gens, que ens veiem obligats per la pressió de clients i de més a fer algunes coses, però per al petit comerç és un desastre.
Bueno, una mica cosetes que em faltaven i aprofitar regals de Nadal.
Anava passejant i he vist unes sabates que més o menys ja m'interessaven. He vist que hi havia un 20% de descompte. Dic, pues mira, aprofites les compres i així d'aquesta manera ja les tenim.
La clientela assegura que ja amb la llista feta aprofita per fer les compres de cara a Nadal i Reis.
Encara en relació amb el Black Friday, el govern espanyol ha multat MediaMarket, Carrefour i PC Componentes, entre d'altres empreses, per rebaixes falses el 2023.
Altres marques multades són Notino Italia i GestaWeb. Enguany, el Ministeri de Consum ha iniciat una nova campanya de vigilància per evitar fraus als consumidors aquest Black Friday i ha aprofitat per publicar les sancions d'anys anteriors. En concret, el 2023 es van multar amb 350.000 euros 7 grans empreses per apujar preus per després rebaixar-los deixant el preu original.
L'altra cara del Black Friday són els treballadors. Els sindicats europeus del grup Inditex reclamen a l'empresa un repartiment equitatiu dels beneficis obtinguts per la marca en aquesta campanya.
De les reivindicacions dels treballadors n'ha parlat a la xarxa Rosa Maria Galán, delegada de Comissions Obreres del grup Inditex.
No estamos pidiendo nada excesivo, algo que sea reivindicativo, que llevamos pidiéndolo puesto que el esfuerzo de las plantillas estos días es tan importante y en todo, porque es verdad que Inditex tiene unas ventas extraordinarias gracias a, y así nos lo comunican muchas veces, ¿no? La empresa somos el alma.
La plantilla denuncia que, tot i els beneficis històrics del grup de 2.800 milions d'euros en només mig any, la plantilla no ha rebut cap reconeixement econòmic pel seu esforç.
I mentrestant, els treballadors del metall de Barcelona han arribat a un preacord en el conveni que recull la majoria de les reivindicacions de la plantilla.
El pacte resol la no compensació ni absorció dels increments salarials. També preveu una reducció real de 8 hores de la jornada i un increment salarial del 10% en 3 anys. Jordi Rueda, secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres, ha valorat la fita assolida en les negociacions en declaracions a la xarxa.
Hoy podemos decir que después de muchas horas, de mucha discusión y de mucho debate, hemos alcanzado un preacuerdo con la patronal del metal de la provincia de Barcelona. Un preacuerdo en el que habla de reducción de jornada. Un preacuerdo en el que habla de no compensación y no absorción. Un acuerdo que habla de incrementos de salario con cláusulas que aseguren nuestro poder adquisitivo.
La plantilla, que engloba més de 180.000 persones a Barcelona, ja va protagonitzar una vaga de 2 dies el mes passat i tenia previst repetir-les la setmana que ve.
Obrim cultura amb especial Nadal, i és que nombroses poblacions catalanes donen el tret de sortida aquest divendres amb la tradicional encesa de llums.
A Barcelona ha obert la Fira de Santa Llúcia davant la catedral, que s'allargarà fins al proper 23 de desembre. Albert de l'Ofeu és artesà del pessebre.
És algo que hem viscut tota la família des de petits. Vull dir, la mare pràcticament, si no va néixer la fira, gairebé, perquè estava sota el taulell amb un petit cabàs i amb unes mantes. I bé, hem viscut tota la tradició. Aquí va venir l'àvia, la besàvia abans, estem des de l'any 29, i bueno, a 4 anys pràcticament de fer 100 anys.
I avui també s'ha donat el tret de sortida a l'activitat Fairy Tales, la ciutat dels contes, una experiència de realitat virtual que s'ha ubicat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. És la principal novetat de les activitats d'enguany del tradicional Poblet de Nadal. Pirineus Televisió, Meritxell Ballera.
Es tracta de la primera iniciativa d'experiència immersiva d'aquestes característiques que s'ofereix al Principat i que permetrà a famílies i visitants endinsar-se en un món de fantasia inspirat en contes clàssics, tal com explica Marc Colomines, fundador de Blit Studio, empresa que ha promogut l'experiència.
És l'àvia Valentina que et va explicant aquests contes i et porta a través de tots els clàssics, des de Pinocho, Blancaneus i els Nans, i totes aquestes fàbules, no? Hansel i Gretel, històries de tota la vida. No només és per nens, perquè els que són més adults també, doncs ens agraden, perquè són els que teníem quan eren nosaltres els petits. No només és el fet de veure una història, sinó que és viure-la, no? Ser-hi dins i experienciar-ho des de dins de la pròpia història.
És un viatge interactiu de 25 minuts amb capacitat per a 45 participants simultanis, pensat per a un públic a partir de 6 anys i sense límit d'edat, i en 4 idiomes. La iniciativa es podrà gaudir fins al 5 de gener.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. D'aquí poc més d'una hora, 9:45, es disputa el plat fort de la jornada de la primera federació de futbol al Nou Sardenya, amb el duel català entre l'Europa, tercer, i el Sabadell, encara invicta i segon classificat. Agustín Cossia, davanter del Sabadell, parla de les bones prestacions que estan mostrant els dos equips.
Bueno, no sé si revelación, hay muchos equipos que estamos ahí arriba. Es una liga muy dura, yo siempre lo digo, me parece que hasta el final no se decide nada. Hay muchísimos equipos, en una pomada de 1 o 2 puntos estamos todos juntos, así que no nos centramos en eso, seguimos partido a partido y a intentar ganar.
També en aquesta primera federació, el Nàstic jugarà al nou estadi de Tarragona diumenge a les 4 contra l'Hèrcules. I la selecció catalana amateur, formada per jugadors de tercera, ha empatat sense gols contra València en el primer partit de la fase estatal de la Copa de les Regions de la UEFA. El duel, disputat a la ciutat esportiva de l'Adam, ha estat igualat, tot i que els catalans han tingut més control i domini del joc. El proper partit dels catalans serà diumenge al migdia contra Madrid. A la primera divisió, el Barça buscarà demà un quart de cinc, la segona victòria a l'Spotify Camp Nou contra l'Alavés. Després de la desfeta de Champions a Londres, els blaugranes rebran el conjunt vitorià sense Araujo, que fa dos dies que no s'entrena per una indisposició, però sí amb Pedri, que ha disputat els primers minuts després d'un mes lesionat. El president del Barça diu que el Madrid està estirant el xiclet pel cas Negreira, mentre juga en brut amb la televisió blanca. La Porta s'ha desfogat a gust contra el Real Madrid.
Que bé, que sembla que tenen una mania persecutòria contra la millor etapa de la història del Barça. Vam guanyar molts títols i el futbol del Barça va enamorar tot el món. Per tant, que no em vinguin amb romansos, que no busquin excuses de mal pagador, que el Barça aquesta època va guanyar pels mèrits propis. I que no busquin raons, que crec que es veu massa, que ho busquen per tal de justificar coses que no són certes, no?
En cas de victòria demà, el Barça dormiria líder a l'espera del que faci el Real Madrid diumenge a les 9 a Montilivi. També diumenge l'Espanyol jugarà al camp del Celta. Antonio Roca i Àngel Fortuño, els dos últims pericos formats del planter que han accedit al primer equip, es mostren ambiciosos amb les possibilitats d'Europa aquesta temporada. Escoltem el porter barceloní Àngel Fortuño.
Cuando eres pequeño al final no piensas en eso, pero sí que al final cuando llegas juveniles que vas a jugar fuera de Cataluña ves que estás dando el nivel para jugar contra gente buena y al final también te llama selecciones nacionales, lo que sea, al final ya ves que tienes nivel para esto y que ves que queda un pasito para llegar arriba, que al final no es fácil, y ahí te das cuenta de verdad que puedes llegar a esto.
I encara en futbol, a la Copa Catalunya ja tenim definits els vuitens de final. Camp Joliu, Lleida, Muntanyès a Sant Andreu, Paral·lada Europa, Fundació Gramat Terrassa i Cornellà Sabadell. L'eliminatòria partit única es disputarà la setmana del 10 de desembre. En bàsquet, el Joventut visita demà a les 6 la pista del Guipúscoa, que és co-líder de la Lliga Femenina Endesa. Escoltem l'entrenador de la penya, Jordi Vizcaino.
Hem caigut en una miqueta de venir de jugar bons partits a un molt bon nivell, a tenir aquesta sensació de que no ens surt res bé, però això no ha de fer que nosaltres caiem amb allò que no pertoca, no? Al cap ens han jugat males passades i aquí hem d'intentar ser reversius amb el tema sobretot mental.
Diumenge al migdia, el Cadí La Seu juga a la pista del Guernica i l'Espar Girona rep l'Encino a Fontejau. En hoquei, demà comença la fase de grups de la Champions femenina. A les 5, Cerdanyola Telecable. A les 7, Vilassana Tricino. A les 8, Palau Fraga. I diumenge a les 11, Benfica Manlleu. I en waterpolo, demà es disputa la tercera jornada de la Champions femenina. A un quart d'una tenim duel català. L'Astralpul Sabadell assolim Mataró. I a les 5 de la tarda, Horizonte Italià, Terrassa i Sant Andreu Roma.
Gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin bona nit i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Us veig lluny, somio amb tot el que no podíem fer sols, cançons respirant els llençols. El sol que s'atansa, un cafè i xerrem d'allò que busquem, fem créixer una idea i ningú ha dit mai que fos senzill. Tanco els ulls i ens perdem en la nit. Sempre es fa fos buscant qui som. Si estem junts tot és més bonic. Si tot això acaba, tant se val qui importa el nostre destí. El que és important és fer junts el camí. Després d'un concert, un
innocent, els peus plens de sorra i la sal a la pell. El sol que ja marxa, vull fer-ho senzill pel perill, un vespre a la platja amb un foc sense fi. Ningú ha dit mai
La Xarxa.
Música a la ràdio més propera. Notícies en Xarxa.